Com sempre ja la trobàvem a faltar, ens visita la Charmaine. Com estàs?
Molt bé, tu què tal, David?
Bé, bé, si no comptem, si no parlem del refredat, tot bastant bé, tot bastant bé. Escolta'm una cosa, clar, parlant amb la Marina, tenim aquí al davant, a la coberta no l'hem explicada, del llibre Humanitats en Acció, la coberta de Raig Verd, la il·lustració són aquells tres micos que tenim, no?, tots associats a el mico que es tapa la boca, el que es tapa els ulls, el que es tapa les oïdes. I em preguntava, Charmaine, amb quin dels tres t'identifiques?
Amb quin dels tres m'identifico? Amb el que es tapa els ulls, no, perquè sóc molt miop i és l'últim que em faltaria. Amb el que es tapa les orelles, potser. Perquè depèn de com el flux d'informació és tal que s'ha de seleccionar una miqueta o simplement s'ha de descansar de tant en tant.
És millor no sentir.
És millor no sentir.
És millor no sentir, per les orelles, en tot cas.
Correcte.
Per altres bandes,
el de la dreta. Però aquests tres micos, d'on surten? Vull dir, és una icona famosa, no?
Sí, sí, no, sovint associada a la filosofia oriental i amb una simbologia que ha estat, en fi, que ha estat aplicada en molts casos i que té a veure també amb la justícia. La justícia que no parla, que no sent o que no escolta, en fi, tot una sèrie d'aplicacions i de que aquí jo crec que té molta gràcia que sigui genèricament la il·lustració d'Humanitats en Acció, no? Per tot el que implica de sentits ocults i de sentits i de tots els sentits en aquesta acció que reclamen tots els ponents i tots els escrivents.
Home, jo aquest que es tapa la boca, inevitablement, vull dir, ho relaciono amb la performance de Berga, tu l'has vista?
Mhm.
La conga que es tapa la boca, doncs ara mateix ja sé que no és pertinent i que no era el cas de la pregunta, però m'ha vingut al cap això.
No vols fer una conga ara, espero?
No, mai vull fer una conga. Crec que mai és el moment per fer una conga.
Mai n'has participat, m'estàs dient?
No, sí, evidentment que sí, però és difícil. Conec una persona,
sí,
que diria el seu nom, però no sé si vol que reveli aquesta faceta seva, que té pànic a les congues.
Pànic,
té fòbia. O sigui, res li aterra més que la perspectiva d'haver d'encapçalar una conga. Jo crec que cal molt de carisma per encapçalar una conga i el 99,9% de les vegades aquest carisma no hi és. I és un drama. Hi ha un monòleg molt guai d'un tio que més està a Netflix que es diu Jim Acaster. James Acaster, perdó. Que hi ha un moment molt bo que fa el fil mental d'una persona que està capitanejant una conga. I és molt divertit. I acaba amb qui sóc, quan podré tornar a casa, no conec aquesta gent, i fa molt riure. Jo crec que La solitud del capità de la conga seria un gran títol, que espero veure a les llibreries 2022,
exacte,
més o menys. Jo regalo la idea a qui la vulgui, i 2022, va,
és fem molt diferent 2022. És molt diferent encapçalar una conga que no pas participar-hi al mig, o tancar-la. El que tanca la conga jo crec que és pitjor, eh?
El que tanca la conga és la llibertat absoluta.
Perquè
pot marxar, pot
fugir,
i no passa res.
Mateix,
en canvi, el que està al mig corre el risc de fragmentar la conga. I, de fet, pot fer o una mena d'escisió i passar a capitanejar-la ell, o desfer-se d'allò, mirar la gent enrere, dir, jo ja no sóc res vostre, ja em baixo d'aquest barco i anar a fer un cubata. Són les dues opcions.
Epistemologia de la conga, el nou capítol que s'inclourà en la segona part d'Humanitats en Acció quan s'amplia aquest llibre. Charmaine, en tot cas, avui, més enllà del ball col·lectiu, on anem?
Més enllà del ball col·lectiu, doncs mira, avui no obro amb efemèrides. Avui, mira, m'ha picat per obrir amb Enzo Giannacci.
Oh! Lei è bella, lo so. È passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora.
Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Io non so esattamente come el vaig descobrir, no sé com em va arribar, però quan vaig investigar sobre aquest personatge i vaig al·lucinar. O sigui, era cantant, actor, metge. Era metge de veritat i comediant. I que malament que cantava i que bé que cantava malament.
Que és bona, molt ben definit.
És que és molt maco. I ara quan sentia la trompeta aquesta desafinada que obre la meva secció, la veu d'Enzo Giannacci és una mica així, no?
Sí, sí, és una trompeta desafinada. Però que bé que fina quan toca... Vaja, jo tinc el cap a no, l'altre gran hit, que no sé si sonarà per aquí.
Segur que sí. Perquè tampoc en té tants, o sigui, siguem francs. No té tants hits, no passa res, a ningú li... Ningú deu hits a ningú.
Uh-huh.
I segurament... De quina estem parlant?
Jo sou un re.
Ho visto un rey. Sí. Aquesta també sonarà. Doncs aquesta cançó que estem sentint, que és México en Úbole, he descobert que la música és de Pablo Conte. I, de fet, ja, vull dir, Pablo Conte la interpretava, però, clar, en el seu estil propi, no? I a mi, en aquest cas, m'agrada més la trompeta de fira de Gian Nachi per aquesta cançó. Té cançons escrites pel dramaturg Dario Fo, per exemple, aquesta grandíssima enorme de Vengo anch'io, no, tu no.
Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no, tu no. Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?
Clar, aquesta cançó parla de la marginació sistemàtica d'un individu, no? Que podria ser un col·lectiu social, més aviat fins i tot en situacions hipotètiques, no? Perquè la primera veu, diguem, planteja, podríem anar al zoo i fer això i fer allò, i l'altra s'apunta, jo vinc, no, tu no. I és aquesta desesperació, no?, que va creixent. M'agrada, vull dir, m'agrada moltíssim aquesta forma de, no?, és com, seria una mena de teatre, però no és teatre, és música. I és increïble.
Sí, sí, clar, dos talents, i cadascú més molt particular, i amb un punt d'edat, fins i tot, com són Dario Fo i Gian Nachi, imagina, no?, el que eren capaços de fer. Sí, sí, és una gran cançó.
I a nivell poètic també és molt bonica, i es veu que li van censurar una estrofa perquè deia, podríem anar tots junts amb els mercenaris, vengo anch'io, no tu no, allà vas al Congo, a Can Mobutu, i allistar-nos, i després disparar contra els negres amb la metralleta, per cada cap donen un duro per la civilització. I també deia, podríem anar tots a les mines belgues a veure què passa si explota el gas grisú i treure fora vells cadàvers amb els ascensors fets amb la bandera tricolor. Toma ja!
Sí, sí.
Toma ja, tela! Evidentment, vull dir...
No entenc la censura, eh?
No entenc, no, tot era molt amable i molt... Clar, m'agrada molt la cançó aquesta com bufa, no?, per vehicular aquests discursos, i quina pena, no?, que la censura ho veiés, també. Allò, se'ls veu el plomero, amics. Quedeu-vos parlant de zoos i aquestes coses. I també, efectivament, aquesta que has comentat tu abans.
Dai, dai, quita, sí, sí, no,
són una festa, aquests, són una festa. També hi havia el Giorgio Gaber per allà. Oh. Bonics. Dai, dai, quita, sí, mi, sí,
sí, sí. Ho visto un re.
Se lo discuse?
Ho visto un re.
Ah, beh, sì, beh.
Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime.
Ma tante che?
Bagnava anche il cavallo.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah.
E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, il 32 che lui cena.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì.
Clar, aquesta seria com... És un format molt... Considero que és molt innovador, que és de falsa cançó popular, on explica això, no?, que els rics, els privilegiats, a la mínima que alguna cosa els toquen, ploren. I els humils, els pagesos, han d'aguantar, aguantar, aguantar, i no poden plorar perquè el seu piangere fa male al re i fa male al rico, no? Això de dir, ostres, no els molesteu. I m'agrada molt perquè retrata molt bé el privilegi de qualsevol tipus, no? Com que els que menys haurien de plorar fan escàndol quan els trontolla el xiringuito. I comença això, comença a dir, escolta, he vist un rei que plorava perquè li han tret una menció de les 32 que té. I després comença a dir, he trobat un pagès que li han robat el cavall, la dona, li han cremat els camps, li han destruït les cases. Llavors, bé,
sí, sí.
Tot bé. I van desfilant, no?, tots els personatges, que sigui el ric, l'emperador, el bisbe... En fi, que és màgic.
I aquí no va entrar la censura, per sort.
I aquí no va entrar la censura perquè ja seria, mira, escolta, no ho sé. Una mica la cançó de les balances, no?, d'Ovidi Montllor, que no sé si és... No sé si és una cançó anterior, diguem-ne, o també té aquest punt de, com de fals, entre cometes, cançó popular.
Ja està, falsa, efectivament, perquè la càrrega intel·ligent de crítica, no?, sobretot estrats socials i privilegis i aquest tipus de coses, està molt ben parida, a més, formalment, amb un punt, això, tan juganer com tota aquesta colla que convoca. En un moment recorda una mica de Rino Gaetano,
també.
El de Gianna, no?, entre d'altres, que té aquest rotllo així enjugassat, però que te les deixa anar, no?, entre línies, per tant, és molt xulo.
És una mica la línia, vull dir coses amb sentit i que em convidin a San Remo, no?, i que la gent balli i em posin quan veu, vull dir, és una manera intel·ligent de vehicular el teu missatge. Si fas una mica de festa, doncs la gent et voldrà escoltar una mica també.
Canviat
per
una
la festa en si.
Canviat una mica, de totes maneres, això a San Remo, eh? Vaig mirar-me la
69a
edició.
Totes seguides.
Sí, no, no les quatre, serà les quatre nits seguides que ho feien, però sí. Tot i que la cançó que va guanyar Mahmoud és una cançó amb missatge, no?, la de Soldi.
Ostres, ni idea. Explica'm, fes-me'n 5 cèntims o 4, si vols.
No, va guanyar una cançó que criticava, precisament, mira, per aquí també, no?, de la necessitat de diners i de les classes més baixes i els treballs, i en clau de, com t'ho diria jo, d'un hip-hop que trapeja una mica. Per tant, una cosa formalment molt moderna, la crítica en tot cas hi era, i que guanyés un San Remo una cançó així està bé, però també van desfilar-hi petardades, eh?
Perquè, petardades.
Home, el Festival de San Remo té moltes coses petardes i forma part també de la seva història, no? I té grans pífies com el fet de no donar per vencedora Nel Blu di Pinto di Blu de Domenico Modugno. És a dir, Volare va concórrer a San Remo però no va guanyar.
I qui va guanyar?
No me'n recordo qui va guanyar aquell any.
Una petardada, sens dubte.
Però la que queda per la història de la música occidental és Volare, no? Per tant, però sí.
Jo em pregunto, com no ho veien, no? Com van
eren
presenciar
els...
aquell desplegament de Venceu i no van veure el potencial èpic,
no, el
que havia
veure,
de travessar
el veure,
la història?
Però era el mico amb les oïdes tapades. Per tant, sí. Veure sí que ho van veure, però no ho van percebre.
Doncs jo, precisament, tot això de portar Enzo Giannacci, que no està lligat a cap efemèride, va lligat perquè l'altre dia, a l'Estat de Gràcia... Ui!
No m'ha fet molta gràcia.
Ah, val. Sí, perquè...
Digues.
Que justament l'altre dia teníem a l'Estat de Gràcia la trinca al complet, tots tres.
Ah, sí, ho vaig veure.
A l'estudi, perquè bé, 50 anys de trajectòria...
És molt mític, això, perquè tots tres junts és molt difícil de veure.
I, en fi, jo és que era una fan absoluta de la trinca. I una fan absoluta...
Fotos?
No, però vull dir que teníem el caset, el cotxe, i jo em tornava boja. I realment eren cançons que m'agradaven molt, fins i tot sense tenir ni un sol referent. Parlant de Fraga, de Ronald Reagan, jo no tenia ni idea. Tenia 7 anys, però líricament, humorísticament, em feia molt de riure. I escoltant cançons seves, per nostàlgia, diguem-ne, doncs la Guerra de l'Enciam, aquesta de Flies Reagan, em va saltar una que jo havia oblidat.
He vist un ric, un pobre ric que plorava, perquè plorava el duc i el bisbe que plorava pel pobre rei.
Pel pobre què?
Pel pobre rei xeruc, ai, pobre rei.
I el pobre cavall què?
I el ric, i el bisbe, i el duc, i el rei xeruc, que tant i tant ploraven, perdien el remor. I nosaltres què hem de fer?
Això.
Nosaltres sempre hem d'estar alegres, que si ploràvem fem plorar el rei, fem plorar el bisbe i els rics sensibles i els ducs amables, i així plorem. Nosaltres sempre hem d'estar alegres, que si ploràvem fem plorar el rei, fem plorar el bisbe i els rics sensibles i els ducs amables, i així plorem.
Que seria una mica la conclusió.
Està molt bé, m'agrada molt que lligui amb Buddy Holly, aquesta trinca. Escolta'm, però és una magnífica versió, no la recordava, de Giannacci, precisament, no?
Sí, m'agrada molt, l'únic que em fa una mica de mandra, diguem-ne, o sigui, crec que és
l'adaptació.
Un to... Sí, l'adaptació em grata una mica.
Sí.
M'agradaria que hi hagués una mica més de mala hòstia, no?
Això em recorda... Sí, però és que ho van fer molt, això
d'adaptar... Perquè si no tens el referent, crec que és molt... et sembla tou, et sembla estrany, no?
Hi ha una, sí, hi ha una cançó que diria que és anglès a l'origen, però la va popularitzar un grup en Igufi, en italià, que es deia l'Esbornia, en la versió original, que com el seu títol indica, és la narració una borratxera divertidíssima.
Ah, anava a dir.
I, exacte. I en canvi, la Trinca la va dulcificar, diguem-ne, en la seva versió. Però estava bé, que tenien, per tant, diguem-ne, eren molt atents, no?, el que es feia fora i tenia la capacitat d'adaptar-ho.
Clar, això em va cridar positivament l'atenció a mi. Dic, ostres, doncs potser han fet altres versions o han agafat referents que no, dels que no en soc conscient. Però bé, a mi m'agrada recordar una cosa. Començarem amb les efemèrides d'avui. Perquè el 5 de gener de 2017, no li direm periodista, li direm persona, Álvaro Ojeda va veure la cavalcada de Madrid, que ell considerava una mena d'aquelarre iconoclasta de Manuela Carmena, i es va escandalitzar veient Cristòfor Colom. Allà ha pujat a la cavalcada. Sentim un segon al moment.
Colón, según muchos de Podemos, el que practicó el genocidio más grande de la historia de la humanidad en la cabalgata de Carmena. Hola, Colón.
Soy Copérnico.
Clar, és aquest problema de les mitges cavalleres, no?, que te'n compres una i pot ser Copèrnic, pot ser Colom, pot ser Maquiavel. Doncs tal dia com avui va néixer Copèrnic.
Soy Copérnico.
Soy Copérnic, mira.
És un gran crit.
És un moment. A més, ell està com fent voltes de dir... Ell està, Copèrnic està dalt d'una cavalcada ballant amb els planetes.
Sí,
exacte, i llavors dius, oi, Copèrnico, tonto del cul. En fi, té una història... Bé, la història de Nicolau Copèrnic és excepcional. Avui, tal dia com avui va néixer, però jo et vull parlar del dia que va morir, perquè és molt bonic. El 1573, quan ja tenia 70 anys, diguem-ne, i 70 anys del segle XVI són Déu-n'hi-do, ja hi ha al llit de mort. Llavors, mentrestant, el seu llibre s'estava imprimint en una mena de cursa contra el temps. I llavors algú li va posar a les mans la primera còpia impresa, a les seves mans ja flàccides, i tot això ho estic llegint de Moments Estel·lars de la Ciència, d'Isaac Asimov, vull dir, no escric així jo. I diu, potser aquells ulls vidriosos van aconseguir veure el llibre, però la memòria i la ment ja no hi eren. Va morir aquell mateix dia sense saber que finalment havia mogut la Terra. Maco, eh? Teenage Fan Club, Guiding Star, molt bonic. D'entrada no es deia Copèrnic, perquè era polonès, ella era Nicolaus Copernik, però bé, sentim-ho pronunciat per l'Eva, que és una noia polonesa que ha tingut, doncs mira, el detall de fer-nos una nota de veu.
Copèrnic.
Ah.
Força català.
Gràcies,
no,
Eva.
No, Copèrnic. Però li van llatinitzar el nom a Copernicus i llavors aquí ja ho tenim. La seva història és bastant curiosa, perquè van a la Universitat de Cracòvia, això Copèrnic, eh? No la Eva.
Queda clar.
Va estudiar matemàtiques i pintura i després va anar a Pàdua i va estudiar medicina i va anar a Bolonya i va estudiar dret. Un pla d'estudis poc definit, potser? Poques ganes de tornar a casa? No ho sé. El cas és que el corrent astronòmic mainstream era Ptolomeu, no? I Copèrnic sabia que Aristarc de Samos havia pensat que la Terra girava al voltant del Sol i no al revés, però sabia que el farien callar, com van fer callar Aristarc de Samos si no aportava proves. Llavors va estar fent molts estudis i finalment va publicar un manuscrit i un dels que se li va tirar al damunt va ser Martí Luter. A mi m'agrada molt perquè en tot aquest bif literari i científic van entrar en personatges famosos
sempre.
Sí,
un name-dropping important.
Llavors va morir precisament el dia del seu gran triomf quan li van posar el seu exemplar de... A veure com ho farem això. De Revolutionibus Orbium Caelestium a les mans.
Brava.
I clar...
Les mans no forma part del títol, no?
No, a les mans no, a les mans és el...
Si no, tot seguit.
El receptacle. I tal dia com avui, així com va néixer Copèrnic, va morir una persona que també té un gran llibre, que és To Kill a Mockingbird.
Home.
Perquè tal dia com avui va morir Harper Lee. Una senyora que... Com me'n sabia de posar títols als llibres, eh? No?
És sí.
Matar un rossinyol o Go Set a Watchman, no? Vés i posa
un
sentinella.
Vés i aposta un sentinella.
Vés i aposta un sentinella, per favor. Sí. Em recorda una mica el de Salinger, el de Pugeu la viga mestra fusters, Raise High the Roof Beam, Carpenters, és com, toma, ja no cal que escriguis res més. Tu poses aquesta frase en una portada, vés, és un vers de Safo, no? Però, doncs, bon gust de recuperar-lo i donar-li la importància que li toca. Tu quin diries que és com... Un gran títol. Independentment del llibre, un gran títol.
Un gran títol, títol, títol... Uf, mare de Déu, n'hi ha moltíssims. Mira, des d'un poemari...
Ja, t'està patant la base de dades. Clar, no t'hauria de fer aquestes coses.
Ara em ve al cap un poemari que es diu En Almeria casi nunca llueve. No, és un títol que sempre m'agrada.
Sembla una frase casual, no?, que pot dir un senyor en un pati.
Sí, sí, per això mateix, a vegades. Però és la idea o la gràcia, no?, de poetitzar les coses més simples. O, per exemple, de Bukowski, ara que deies aquest de Salinger, no?, m'ha vingut al cap d'aquell del Capitano de Fuori a Pranzo i el marinari prendono il comando, no? El capità és fora i els mariners prenen el vaixell, no?, una cosa així una mica... que no sé per què no em ve en anglès, però que en tot cas són títols aquests poc
descrits. Que tenen una història, no?
Això mateix. Que podrien ser un microconte, no? En ells mateixos.
També va morir un dia com avui Umberto Eco, que bé, una de les persones que més admiro. En altres edicions de l'Irradiador ja vam parlar del Diario Mínimo, de Nonita i de com Umberto Eco és clavat al meu pare. Vull dir, i només puc dir això, que l'estimo profundament. I des d'aquí tornem a demanar que tradueixin al català el Diario Mínimo, si no és que ja s'ha fet i que jo no ho sé.
Crec que no s'ha fet ni el Segundo Diario Mínimo, no? És a dir, en castellà es troba encara, circula... De Bolsillo, va dir Lumen en el seu moment, De Bolsillo es pot trobar. En català crec que no, editors que ens escolteu. Són llibres supervigents, són articles i a més amb una gràcia d'estudis culturals i d'una vigència, perquè hi ha jocs que no caduquen. Hi ha altres coses lligades a l'actualitat que potser mira goita, però hi ha jocs que són divertidíssims.
És que és aquest, vull dir, lligant amb el principi, no?, que parlàvem de Dario Fo, aquests genis que té Itàlia, que a més han tocat el registre humorístic, és una mena de tresor impressionant. Mm. És que, no em puc dir bé, em garrapinyo de l'admiració cada vegada que ho penso.
Garrapinya't.
Em garrapinyo, absolutament. Jo voldria fer una crida en un altre ordre de coses, perquè no et passa que de vegades penses aquesta paraula existeix en català, però no en castellà. O al revés, no? O aquesta en català em falta i en castellà hi és. Jo les llengües me les imagino com un gran parasol, però és un parasol irregular, no?, que té les seves llacunes i les seves extensions, diguem-ne, els seus apèndics. Un parasol una mica de forma i, sens dubte, no comercialitzable, però això. I llavors, jo ara mateix a Twitter estic fent un fil de les paraules on el castellà xopluga i el català no. Vull dir, no tinc pressa per aquest fil, ningú me l'està demanant. Uh-huh. I quan acabi vull fer el de català, no?, i veure... Quines paraules tenim en un idioma i no un altre. Per exemple, la paraula aborrecer. Aborrecer.
Aborrecer.
Aborrecer, no. Que és odiar molt algú.
Sí.
I llavors, en català, podem dir odiar-lo, però odiar-lo ja seria odiar-lo, o sigui, no hi hauria una paraula específica per aborrecer, o avorrir-lo, que sona exactament igual que dir avorrir algú, pots fer-lo badallar o pots fer que aquesta persona... et desperti una animadversió molt profunda. Llavors, a mi m'agrada l'especificitat de tenir una paraula per cada cosa, no? De fet, és un altre tema dels que tractava Italo Calvino a les 6 propostes pel nou mil·lenni, un altre que també, déu-n'hi-do...
Com m'agrada que convoquis tot de referents italians.
Sí, perquè... és el meu planter.
I tant, està molt bé, per molts anys.
Estic també inventant el concepte una mica de lingüística, el first world problems, molt fort, però jo m'agradaria tenir una paraula... en català, que fos aborrecer. Una altra que trobo que falta, i aquesta és molt necessària, rozar.
Mm-hmm.
Quina falta em fa la paraula rozar?
Context?
Rozar, de... Ai, m'ha passat i m'ha rossat.
No, fregar no t'agrada, eh?
Però és que fregar és una altra cosa, per favor. Fregar és...
Sí, no, però una
o fins
cosa
i tot...
Estem fregant el pal, això... Estem...
Clar, però això a nivell, diguem-ne, metafòric...
Sí.
O figurat, sí que funciona, no? Estem fregant el ridícul, estem... Però
sí.
També a mi em convoca un gest molt de neteja física.
Clar.
O sigui, fregar la llàntia, saps?
Sí. Sí, sí, entenc
no,
el que
no,
dius.
No
sí,
deien
sí,
rozar la, com es diu, la làmpara. Sí. No, fregar la llàntia sí, però fregar... Clar, llavors, normalment, hi ha molts sinònims.
El roce hace el cariño.
Exacte, el fregar... Clar, rascar, no. Friccionar, no. Aixafinar, afiganyar, gastar, desgastar, fer malbé, embrutar, artigar, aixermar, vorejar, renejar... Totes, vull dir, són diferents excepcions de rozar, però jo vull la de rozar de tocar lleugerament, saps?
Jo vull, clar.
Però és que mira, precisament ara que deies que...
M'he posat buit i no m'agrada cap.
Home, per què? Perquè són una altra cosa. Escolta, vull mandarines. No, mira, tenim préssecs, tenim litxis... No, t'estic dient, vull mandarines.
Sí, però si et diuen clementines, tampoc, eh?
No, han de ser un tipus de mandarina concreta. Per exemple, ara te n'enfoties de mi abans, per això que, oh, sempre els italians... Doncs en italià hi ha una paraula molt bonica.
Al contrari, estic celebrant-ho.
Hi ha una paraula molt bonica, que és sfiorare, en el sentit de rozar con un fiore, no?, de tocar amb una flor. Doncs jo necessito el rozar / sfiorare en català. I des d'aquí estic fent una crida que segur que genera moltes simpaties, perquè és una persona...
És l'Optimot... No, l'Optimot, pobres, es dediquen a divulgar els sentits de...
No, una crida a qui vulgui, qui pugui.
El DIEC, responsables de l'Institut d'Estudis Catalans, secció lèxica. Aquí tenim moltes propostes, de les quals 10 no agraden a la Sherman.
Correcte. També, per exemple, assomar-se. Assomar-se. Treure el cap, despuntar. Amanecer. Sortir el sol.
Ni por asomo.
Ni por asomo. Tinc un amic meu una vegada va dir, sí, el sol quan amaneix.
Amaneix.
Carregat de setrills. Exacte. Però no, amanecer també ho necessitem. O, per exemple, pocilga. Pocilga dius cort, però has de dir com cort de porcs, no? No sé si és una cosa com volgudament antiaristocràtica, amb el sentit d'una cort de porcs, no? Sí, sí. Com quan demanes un entrepà de ministre o alguna cosa així, aquesta mateixa lògica. En mallorquí tenen soll, que és molt bonic, però clar, si dius soll... Hi haurà molta gent que no t'entendrà. Llavors, pocilga, la sonoritat de pocilga és fantàstica. I llavors això, faig crida. Si teniu alguna paraula per afegir en aquest fil, m'interessa. I no és que la sonoritat moli més en castellà que en català.
Deixem-ho clar, són paraules que...
Independentment que la sonoritat de pocilga guanyi molt de lluny la sonoritat de cort, és que no acabi d'existir una paraula específica, perquè una pocilga... diria que no vol dir res més. I un acord sí que vol dir alguna altra cosa. Molt. I ja que les paraules són gratis, hòstia, doncs gastem-nos-hi, no?
Gastem-nos-hi, en tot cas. Ja ho sabeu, qualsevol consulta, aquí a l'Irradiador, a ICAT, o si no, podem omplir el timeline de la Sherman, el seu Twitter,
sisplau,
explicant aquestes propostes lèxiques.
O, per exemple, vestit, traje, no? Traje, vestit. Doncs vestit no em serveix.
Això està bastant bé, això que ho diguis, perquè és un gran problema sovint quan t'hi trobes, eh? Quan dius, no, m'he de posar un vestit perquè he d'anar a un... I llavors et miren, estic, home, és que vols que digui trajo, no? Pervertint tota correcció.
Has de triar, no? Entre els teus principis més irracionals...
O la voluntat de ser comprès.
I l'ortografia.
També, sí. O la comunicabilitat. En fi, com diria aquell, Sherman, soy Copérnico.
Soy Copérnico!
Que vagi bé.
Adéu.